Comencem aquesta petita visita en aquesta exposició explicant alguna cosa. La primera és, no sé si vosaltres coneixíeu l'edifici de la Fontana d'Or. Aquest edifici és absolutament espectacular, és molt maco, aprofiteu pujant i baixant per veure. És un edifici que em sembla que el seu edifici és com ara el segle XII, o alguna cosa així. A part que, evidentment, no és ara l'edifici del segle XII, això ho sabeu. Hi ha hagut canvis importants, hi va haver reformes en molts moments, el segle XVI, el segle XVIII, el segle XIX, el segle XX. I per tant, però ara tenim aquest edifici tan maco, en el qual s'han fet exposicions durant molts i molts anys. He començat, oi?
Sí.
S'han fet exposicions durant molts i molts anys, però bàsicament doncs, de pintura, d'escultura, que jo no diré de cap manera que siguin exposicions fàcils de fer, són sempre difícils de fer, però encara resulta més difícil de fer-ne una sobre pensament. No s'havia fet mai cap. De fet, la Fontana d'Or no havia fet mai cap exposició relacionada amb la Universitat de Girona. Per això vam estar molt contents quan s'han pogut posar d'acord i vam dir, home, els primers 20 anys de la càtedra Ferrater Mora, si els poguéssim plasmar en una exposició, estaria molt bé. I en una exposició que tingui una mica de gràcia, em sembla que veureu que en té. Vull dir que no és ben bé estàtica, no és només anar mirant cartells i coses, sinó que té audiovisuals, té coses per jugar, té coses per tocar, té coses per emportar-se a casa, ja ho anirem veient, I per tant, té una certa gràcia. Per què això de la càtedra Ferrater Mora? Què és la càtedra Ferrater Mora? Mireu, l'any 89, quan es va crear, ara celebrem del 89 al 9, ara ja és una mica passat, han sigut els primers 20 anys, mirem enrere i ho commemorem. Però l'any 89, era molt clar que es faria Universitat de Girona, que no era, però era molt clar, de fet es va fer l'any 91, el desembre del 91 el Parlament la va aprovar. I els que érem per aquí vam pensar que havíem de fer alguna cosa preparant aquesta universitat, que nosaltres seríem una universitat petita, però que fos petita no volia dir que hagués de ser esquifit. Pot ser que ja, no ho cap. Jo tinc la sort, personalment, d'estar amb altres universitats estudiant, per exemple, a Münster, a Alemanya. Münster és una universitat relativament petita, però jo crec que no és gens esquifida. O a Cambridge, a Anglaterra, quan s'ha fet allà. És petita, no és gaire més gran que la nostra, No és gaire més gran que la nostra. Però, home, No, ara no vull comparar Girona amb Cambridge, Allà tenen cada lloc més lloc. Però és veritat que el fet de ser petit no ha de ser esquifit, pot ser bo. I era clar que seríem una universitat perifèrica, perquè en el mapa estem al costat, però això no volia dir que haguéssim de ser marginals. Per tant, serem petits i perifèrics, però no serem ni esquifits ni marginals. Hem de pensar coses. Una d'elles és aquesta. N'hi ha hagut altres, però una d'elles és aquesta. Quina? Doncs mireu, fer venir a Girona els més importants pensadors del món en diferents disciplines, però del món, del món. I així és com ha estat durant aquests 20 anys. Han passat personatges de la rellevància de Chomsky, quan Chomsky va venir a Girona, perquè a més, quan els fem venir, acostumem a si podem, que facin tenir alguna cosa pública, no només a la universitat. I hi ha una conferència a la Mercè, de Girona al centre de la Mercè, que hi havia 1.000 persones, van venir que de cap manera, van fer retransmissió per les diferents sales de la Mercè, per circuit tancat de televisió, la gent es va quedar per les escales, per fer un espectacle, increïble. O Manuel Ferrater, o el Pare Majori, o Marc Durangui, o Hostel, el qual hem fet ara fa poc d'una discada, però fa 15 anys ja va ser a la casa de Ferrater Mora, o Davidson, etc. És a dir, hem fet venir alguns dels personatges, ja ho anirem dient, més importants. En aquest sentit, deixem-ho dir, amb tot l'orgull del món i amb tot el mateix sentit d'humilitat, que les coses van com van. No hi ha cap altra universitat a Europa que tingui la nòmina de persones de primer nivell que tenim nosaltres junta. Cap. Perquè no venen a fer una conferència, tenen a fer un cicle de conferències. En molts casos després es publiquen, etc. Per tant, la cosa ha sigut, vist aquests 20 anys enrere, ha sigut molt bona. I aleshores, per què li van posar el nom de Ferrater Mora? Bé, el nom de Ferrater Mora li van posar perquè en aquells moments era la persona, diguem, amb més projecció internacional, que responia més bé al perfil, no era una càtedra de filosofia, no, era de pensament. I Ferrater tenia interessos diversos, i escrivia novel·les, i feia cinema, i estava interessat per la ciència, era un home amb uns coneixements i amb uns interessos amplíssims. I llavors se'm va acudir això. Després ho veurem allà, en l'audiovisual aquell, però hi ha una cosa que jo vaig remarcant cada vegada, i és que encara jo em recordo a mi mateix, assegut a la meva taula de treball del pis on vivia abans a Girona, que era el carrer de la Rovira, no el que visc ara, escrivint, posant una data. I quan escric una cosa sempre hi poso la data. Us ho recomano molt. Vés un cap d'un temps tu mires i dius, i quan vaig escriure això, ja no ho sé. I vaig posar 2/2/89. Acabo de tenir la idea de crear una càtedra de Ferreter Mora de pensament contemporani, que es farà pam pam cada 15 dies. Després ho veurem a l'audiovisual. El paper és groc, però el vaig guardar. És gairebé emocionant. És l'única vegada de la vida que he previst una cosa que ha passat. Després fas projectes, fas coses, no acaben de passar mai. I una cosa fantàstica. Bueno, vam tenir sort. Doncs el 2 de febrer jo vaig escriure això, sí? I vam posar la maquinària en marxa. Ho veurem a la sala següent. També us ho podré explicar, aquesta maquinària com va funcionar. En aquesta primera sala el que hi ha és la gènesi de la càtedra, com s'origina la càtedra. I veureu que hi ha faxos, amb una passió per la tecnologia, això tenim d'espant. Qui tenia una màquina, en ell ja li feia set. I ell volia, quan van sortir els faxos, havia el primer que va tenir un fax. I deia, vostè ja no té fax. Jo pensava que volia pel diners, això. Màquines de fotografiar, màquines de retratar, etcètera, impressores. Era un home fascinat per la tecnologia i per la tècnica. Per això hem volgut que aquesta exposició, no només per mostrar que això del pensar no és una cosa avorrida i arqueològica, sinó fins i tot com un homenatge a Ferreter, que fos activa, que es poguessin tocar coses, que es poguessin veure coses amb tecnologia així d'avançada. En aquesta sala veureu que s'explica una mica la càtedra i la universitat. I per tant, la història de la universitat, recordeu que la gent de Girona ja existia al segle XVI, que va ser tancada per Felici V, el Borbó, que com que Catalunya no va agafar la banda dels Borbons amb la guerra de successió, sinó la banda dels Àustries, doncs ell va castigar Catalunya i va suprimir totes les universitats catalanes, totes, i va obrir una a Cervera, que realment era complicat d'anar a Cervera en aquells moments, oi? Totes les altres van quedar tancades i aquesta també, que us explica com aquesta s'ha recuperat, etc, etc. Tot això s'explica. Però esclar, què vol dir això? Això vol dir que la càtedra de Ferreter de Mora és més antiga que la Universitat de Girona actual, perquè es va crear l'any 89, la Universitat el 91, i per tant érem de l'autònoma. I aquí es veu molt bé en fotografies les coses que van passar. Mireu, l'any 89, quan jo vaig tenir aquesta idea el 2 de febrer, vaig pensar per anar amb el doctor Nadal, amb en Pep Nadal, que llavors era l'encarregat de la universitat i després va ser rector. I em va dir, fantàstic, molt bé. I jo li vaig dir, escolta, jo tinc organitzada per l'abril d'aquest any un simposi Wittgenstein. Suposo que sabeu que Wittgenstein és un dels grans filòsofs del segle XX. I a motiu del centenari del naixement de Wittgenstein vaig organitzar un gran simposi aquí. I havia convidat a Ferreter, jo. I vaig dir, quan vingui, li plantejarem la idea aquesta de si vol donar nom a la càtedra aquesta, que nosaltres ens hem inventat pel seu nom, però si ell ho accepta. Llavors, en Pep Nadal i jo el vam anar a recollir a Barcelona, a casa de la seva germana, el vam portar amb cotxe. Per la carretera ens vam quedar a la Granota, que és un restaurant que hi ha a la carretera, que encara existeix, em penso. Vam dinar, allò a mig dinar, quan ja estàvem tots contents i tot plegat. És quan s'han de pronunciar les coses, a mig dinar. Li vam plantejar. A ell, a part del dinar, em penso que li va agradar la idea. Deia, doncs molt bé, encantat. I va dir que sí. I s'hi va implicar de seguida moltíssim. Però ara fixeu-vos, llavors vam posar en marxa la maquinària. La maquinària universitària per crear una cosa així és complicadíssima. Sovint és complicadíssima. Tu planteges una idea i al cap de 3 anys algú diu, que vas plantejar una idea? Ah, calla, potser que ens hi pensessin. I al cap de 10 diuen, allò que et dèiem està a la mar de bé. I al cap de 15 ja tots morts, etc. Vull dir, és molt complicat tot, molt complicat tot. Aquí vam tenir molta sort. Observeu, el 2 de febrer jo escric que se m'acaba de collir. 2 de febrer. El 2, és a dir, i per tant, es fa la concepció biològica gairebé, de la càtedra. M'ho vaig fer jo sol, però bé, paciència. La concepció de la càtedra. El 2 de novembre s'inaugurava. 9 mesos exactes després va néixer la càtedra. Per tant, té un naixement gairebé, a part de l'original, diríem, oi? Té un naixement absolutament gairebé sobrenatural. Que amb 9 mesos va sortir la càtedra. Aquí es va molt bé. Aquí tenim el simposi Wittgenstein, bé Ferreter i parlem. Aquí la inaugurem, el rector de l'Autònoma de l'època, Ramon Pasqual. Aquí nosaltres estem esperant que es creï la universitat per part del Parlament de Catalunya. I aquí ja arriben els llibres. de Ferreter. Per què? Perquè Ferreter va venir a Barcelona l'any 91, a finals del 91, per veure'm, per parlar de la càtedra, per presentar una novel·la que ell havia, l'última novel·la que havia escrit el senyor Itagoldi, per presentar-la, i va tenir un infant. Ferreter va estar a passar la vida a Amèrica, de fet. Ell va marxar, ell era, havia nascut l'any 12, durant la guerra tenia 24 anys, amb el fugit de l'exèrcit republicà, quan van entrar els franquistes, van anar a fugir, i va fugir a França, amb el fusell, quan va ser a París, després se'n va anar a Santiago de Cuba, després se'n va anar a Santiago de Xile, després se'n va anar a Nord-Amèrica amb una beca a Guggenheim. Doncs Ferreter va passar llavors ja de vida allà, i quan ve de visita, per això, té un infart. Té un infart del qual no es recupera, però va passar un parell de dies, llavors la seva dona va venir ràpidament cap aquí perquè no hi havia un sol, i em comuniquen que ens ha arreglat la biblioteca, la seva biblioteca privada. A veure, és que va ser un xoc i una alegria per mi, perquè jo tenia pensió, passava que la tenia donada i pensava, vaja, se m'ho mai, se m'ho mai, a la biblioteca. Esplany, ha sigut una sort immensa, després ho veurem allà, estan recollides les dades i tal. Aquesta fotografia que tenim aquí al davant, que és la d'ells dos, ell i la seva dona, jo sempre dic que a en Ferreter li agradava, per dir-ho així, el material estranger, oi? Perquè primer està casat amb una francesa i després amb una nord-americana. I per a ell era, és la segona dona, i ella també és el segon marit. Eren dos divorciats que es van casar. Ah, aquesta és molt bona. És aquell paper que us he dit. És groc. Acabo de dir que és una carta perquè m'ha de fer un decorant. Després, Diu que es va desfant, sessió de 10 lliçons, prepara el compartiment de la primera edició de la primera edició de la primera edició de la primera edició de les lliçons. S'ha mentida passat tot com tot el veu. Ara atenció, però aquí va ser interessant. Estan a punt de treure pedagogia i filosofia quan es va crear la universitat. Va estar a punt de caure. I llavors, a punt de caure. Esperixen de filosofia. Ràpidament, el conseller, que era la porta, va dir que no, que ja es farien. Perquè vam protestar i vam dir, home, a més tenim la casa de Ferreter Mora. Ens va ajudar molt això, I traureu filosofia ara i tal. Vam protestar. 7.255 llibres. Algú pot pensar que no són gaires llibres. Per un professor nord-americà és una bestiesa. Perquè els professors americans no tenen llibres a casa. Com que tenen biblioteques amb milions de llibres al costat i accessibles, doncs els agafen de la biblioteca i els tornen. No en tenen. Això és molt europeu, això de tenir llibres. Ferreter, Ricoeur, cada any, Quine era el lògic vivent més important del món, segons Schaff, era un teòric marxista de l'Arena, Santaló, gironí, professor de matemàtiques, però a Buenos Aires, també s'havia d'exiliar. Bellori, el pare Bellori, el cèlebre historiador, Chomsky, no en parlem, el lingüista més important, Hobson, un historiador de gran nivell que ara l'han fet tot unes causes, Prigogine, Premi Nobel de Química, Davidson, un filòsof de grandíssim nivell. Ara alguns d'aquests forats ja són morts, fa 10 anys tots eren vius, encara estava molt potent, ho anava mirant, però fa molta pena, hauríem d'anar posant creus, però faria mal efecte tantes creus, no, només s'han posat. Perquè tots es moren, i si em permeteu que us digui, tots ens hem de morir. Jo sé que és trist, però és així. En Boff, teòleg, culturenc, ha sigut premi al Príncipe d'Estònia fa poc, ja va venir aquí el 98, Kolakowski, Angelopoulos, el director de cinema, La mirada d'Ulisses, etc. Calis Força, un genetista d'un grandíssim nivell, Moret, intel·lectual francès, Singer, el de la defensa dels animals, drets dels animals, etc. Heller i Ben Habit, dues filòsofes molt importants. Nyman, el músic, que fa també per pel·lícules i cinema i tot plegat. Tugendhat, sort com una parola. Stiglitz, Premi Nobel d'Economia. Batim, el pensiero d'Ebole. Fontana, el gran historiador català. Una càtedra que no es podrà comparar amb cap altra, al país i fora del país, per la seva novetat, eficàcia i interès. Hi ha una definició del diccionari, llavors hi ha 5 respostes. I tu has de tocar la resposta que et sembla adequada. Si és l'adequada, en Ferreter et diu endavant. Si no és l'adequada, t'ho torni. Branca de la ciència que tracta dels organismes. Aviam, 5 possibilitats. Física, antropologia, biologia, evolucionisme, química. Sembla clar que ha de ser biologia. Provem-ho. Molt bé. Anem a la següent. Anem fratell. Fratell, molt bé. Anem a la següent.
La felicitat no és programada.
La felicitat no és intel·ligent, no és guia.
Em sembla que que tota la feina que volem fer, el que volem demostrar i per a la cosa que treballem és per la següent. Per fi adonar que el que és important no és omplir-se el cap amb moltes coses, sinó pensar algunes coses. Això té importància extraordinària. Què vull dir? Sovint els que som de lletres, o més o menys de lletres, que fa molta gràcia això, sembla que no som pa, els que som de lletres, sovint tenim la impressió que estem com en una de condicions, que no sé què, ai, més de saber què, i la meva feina futura que està molt preocupats per la filosofia, i Josep Maria, tu quins opinions tens, etc. És una cosa molt estranya. Sovint estem preocupats pel futur i per tal. Mireu, la primera cosa que he de dir és la següent, creieu-me. Feu una primera feina, que és treballar sobre vosaltres mateixos. Treballar sobre vosaltres mateixos. Què vull dir? Vull dir formar-se, vull dir fer allò que feu a taula. A taula no hi ha ningú que només mengi bròquil. De tant en tant bròquils, però només bròquil no, perquè si no acaba amb cara de bròquil. Si només menja bròquil, acaba amb cara de bròquil. Però què fas? Fas dieta variada. Feu en el terreny del pensament i de la cultura. Tingueu dieta variada. És a dir, llegiu coses de pensament contemporani, coses de pedagogia, coses de treball social, però també una mica d'història, però també una mica de ajuda, però també literatura, però també teatre, però també poesia, aneu a veure una pel·lícula. És a dir, formeu-vos des d'un punt de vista de cultura. La primera cosa és la cultura que jo he d'adquirir, els interessos que jo tenia, en aquest sentit, Ferreter és esplèndid, perquè els interessos que tenia eren literalment inacabables, anar amb ells era una disfrutada, perquè no s'acabava mai. Primera, treballar sobre el mateix. I aleshores, un s'adona que si té una certa fortalesa, si ha acabat amb els 4 anys de carrera i una mica més, oi, de formar-se, pot tenir una capacitat per un treball cultural extraordinari. Mireu, el treball en el terreny de la cultura és inacabable. És inacabable. Jo em jugo el que vulgueu amb vosaltres. Ja no ens podem tornar a reunir, segurament, però bueno. Que al cap de 3 anys d'haver acabat la carrera, imaginem 4 i 3, 7, molts de vosaltres estareu treballant en una cosa que encara s'ha d'inventar. No dubteu. S'inventen permanentment coses. S'acaben feines que s'havien fet sempre. I tot plegat et diuen, som un grup d'advocats, etc. Que necessitem un pedagog. Dius, un pedagog? Diu, sí, perquè ara estem en relació amb la Caixa i estem fent unes jornades, estem fent unes coses i tal, i aleshores nosaltres volem iniciar una línia de cosa que serveixi per les escoles, que serveixi pels ajuntaments. Ah, no m'ho havia pensat mai. Sí, ara es pot treballar amb això. Poso d'exemple una cosa una mica extrema, però que és veritat. Algunes grans empreses nord-americanes, canadenques i del nord d'Europa estan llogant per dirigir a dalt de tota l'empresa, no en les seccions. Les diferents seccions sempre tenen especialistes en aquella secció. Si és una secció de taps, doncs un taper. Si és una secció de mitjons, un que entengui amb filatura i tal. Però llavors, a dalt de l'empresa, aquí busquen, doncs mireu, estan contractant a gent que hagi fet clàssiques, és a dir, llatí i grec, o filosofia. Dius, i per què? La resposta és magnífica. És que volem gent amb el cap ben clar, no amb el cap ben ple. No ens importa que la gent tingui el cap ben ple. Potser el tenen ben ple, però és un taco de cap. El que volem és el cap ben ple. I és evident que si algú ha traduït Ciceró, té el cap clar. O Salusti, té el cap clar. I és evident que si algú ha entès alguna cosa de Hegel té el cap clar, perquè francament, déu-n'hi-do, etc. Aquests han demostrat que tenen el cap clar, doncs aquests són els que han de llogar. I això passa en altres camps. Del que es tracta no és que en pedagogia o en treball social o en la feina que feu conegueu només les tècniques i les teories i doctrines que hi ha, no és només això. Això està molt bé, però convé que hi hàgiu reflexionat, que hàgiu comparat, que hàgiu discriminat, que hàgiu vist les possibilitats que jo té, que n'hàgiu pensat d'altres. Aquest treball que un fa sobre la cultura que rep és un treball que després repercutirà en la cultura que dona. I això és d'una gran importància. I aquí trobareu feina la que vulgueu, us ajudo. Feina la que vulgueu. Al contrari, si estan anunciant que d'aquí 4 dies la majoria serem o jubilats o criatures. Llavors, cada jubilat no es vol morir. I fa mira el gran, pobres, no es vol morir. Però vull dir, fa 65 anys abans, doncs, te'n mories. Eres correcte, havies treballat tota la vida, t'havien arreglat el polígraf quan et jubilaves, i tu tenies la discreció de morir-te. I et mories. I a 65 anys tard, te'n mories. I no et pagaven pràcticament res, i tothom estava content. Ara no. Ara tots prenen per poder el doctor Roig, que hi ha de 102. I et dius, ostres, bé. Molt bé, doncs tota aquesta gent que no estaran en el mercat laboral seran gent als quals se'ls oferiran coses. És evident. I a totes les criatures, és a dir, els que no treballen no estaran simplement penjats a la paret com un quadre. Seran gent que viuran, seran gent que faran coses, seran gent per a les quals es faran coses. I qui les farà? Els enginyers? No. Els carnissers? No. La gent de la cultura. Això em sembla d'una propietat extraordinària. És que sap mentida que no ho tinguem en compte, si nosaltres som els que tindrem feina. Nosaltres no ho fem, però nosaltres som. Ara, primera, hem d'estar preparats per la feina i segona, hem d'estar disposats a fer-la. Mà, clar, aquestes dues coses hi ha de ser. Però si són aquestes dues coses, no tingueu por. Treballeu amb ànims. Penseu que el futur és nostre, que hi ha moltíssimes possibilitats. Algunes de les quals us les haureu d'inventar. Quan ningú us en doni de feina, us ajuntareu 3 o 4 de vosaltres i fareu un gabinet de no sé què més, que al cap de 2 mesos fracassarà, però al segon ja no. Bé, entesos, doncs vinga, doncs vinga. És a dir, aquest és l'esperit d'imaginació, d'això que ara et diuen innovació, que nosaltres hem de tenir. Però cal una bona preparació, una preparació forta, sèria, ben feta, esponjada, diversa, dieta variada. Digue dieta variada. I els meus alumnes de filosofia, ara primer no faig classes, però en els de primer segons dic no llegiu pas només filosofia, que acabareu trobats. No, no. Llegiu crimis, però jo no dic crimis, això. Vull dir, de novel·les aquestes de detectius. A Alemanya es diu crimis, novel·les de detectius. Llegiu poesia, llegiu teatre, escolteu música, aneu a parlar amb concerts, llegiu una mica d'història, llegiu alguna cosa de ciència, que sabíem que l'Einstein no era només un senyor que treia la llengua, sinó que també feia alguna altra cosa, i que no era un torero, que... etcètera. Vinga, som-hi. Si ens hi posem amb aquesta empenta i amb poca deixadesa, amb poca deixadesa, abandonant la deixadesa, us asseguro que tenim extraordinàries possibilitats. Una mica aquesta... l'existència de la càtedra, Ferrater mateix, i aquesta exposició volien... volen dir això. Volen dir que hi ha coses per fer, que es poden fer coses molt boniques, que hem de mirar enrere el que hem fet, però no només mirar enrere. Ferrater, amb la idea, la meva dona sempre li deia, Ferrater, per què no escriu les seves memòries? La meva dona és un crit d'història, sempre insisteix que tothom escrigui les memòries. A ella li encanta llegir memòries, i vol que la gent les escrigui. I diu, per què no escriu les memòries? I ell deia, no, de cap manera, jo no vull mirar enrere, només vull mirar enrere. Ai, no vull mirar enrere, només vull mirar enrere. Em sembla magnífic que ho digués una persona que tenia 70 anys, només volia mirar enrere. Doncs, això és el que hem fet. Mirem endavant, però amb el pòsit, amb la preparació corresponent. Si amb això nosaltres podem fer una petita contribució, com fa tota la Universitat de Girona, doncs estiguem contents. I jo us agraeixo la presència i a la professora Mònica Carbó que us hagi portat. Moltes gràcies.
Gràcies.